Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Són prop de 1,8 milions els estudiants d'educació infantil i primària que mengen diàriament en els menjadors escolars. Els menús d'aquests menjadors s'han col·locat en el focus de preocupació per a famílies i nutricionistes que adverteixen sobre la necessitat de prioritzar menús equilibrats i recuperar les cuines que desapareixen cada vegada de més centres en detriment d'uns serveis d'àpats que a vegades prioritzen el benefici econòmic a una bona alimentació. Un informe recent de l'OCU alerta que cap dels 622 menús analitzats compleix les recomanacions de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Però això no és tot. Els pares que deixin els seus fills a menjar en el col·legi que preparin la butxaca. Divendres passat s'anunciava un nou increment del preu de menjador escolar sense cap avís previ ni cap explicació per part del Departament d'Educació. Es tracta del tercer any consecutiu que el servei de menjador pateix aquest increment de preu, que aquest any podria arribar fins quasi bé als 8 euros. I per si no fos prou, Catalunya és de les comunitats autònomes on aquest menú escolar és dels més cars. Com diuen a Girona, no anem pa bé. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el temps que ens espera demà dimecres serà més o menys semblant al que ha estat avui. Però això sí, la nevada al Pirineu marxarà i persistirà el fort vent. I tindrem una breu pausa en el temps abans de l'arribada d'una altra massa de núvols i precipitacions de cara ja a dijous cap al tard. I anem fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments es mantenen diferents talls per les mobilitzacions del sector de la pagesia. Recordem, en el cas de Girona, l'autopista AP7 es manté tallada entre Borrassà i Vilademuls. Es desvia el trànsit en sentit sud per la sortida 4 i en sentit nord per la sortida 5, tot i que hi ha aturades significatives, sobretot en el sentit sud, en aquesta autopista. També el tall de la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla, la Nacional 152 a Puigcerdà i la C38 entre Molló i el Coll d'Ares. D'altra banda, a la demarcació de Lleida també es mantenen diferents punts amb talls. A la Nacional 230, amb dos punts, al Farràs i més amunt al Pont de Suert. A la C14, a Bassella, també al Almacelles, tant la Nacional 240 com la A22. A l'autopista AP2 entre Aitona i Albatàrrec, on també hi ha aturades en els punts de desviament. I a l'autovia 2, tant al tram de Soses, en els dos sentits de la marxa, com a Vilagrassa, en sentit Barcelona, i a Tàrrega, en sentit Lleida. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment a la cadena COPE, com estem fent al llarg de la programació, és el Dia Mundial del Transplantament. La importància de la donació. Sabeu que tots som potencialment donants, si no es diu el contrari? Avui en parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb la doctora Laura Lladó, que és la presidenta de l'Associació de Transplantaments de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Hola, cariño. te llamo desde Galerías del Tresillo porque he visto que nuestro sofá cama está muy rebajado. Y como a tu madre le encanta quedarse a dormir porque dice que es tan cómodo, pues le podríamos regalar uno. ¿Qué dices? ¿Se lo compro?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empieza el remate final. Rebajas de hasta un 60% en sofás, sofás cama, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Vive la experiencia de las nits de Barcelona en los jardines del Palacio de Pedralbes junto a Luz Casal.
Y no me importa nada.
Vanessa Martín. Taburete.
Intentaremos estar.
Mika, Mikel Izal, Passenger y muchos más. Consigue tus entradas en nitsdebarcelonapedralbes.com y disfruta del festival que hará brillar tu verano. En Hipoyagán, las segundas rebajas mejores aún. Aprovecha nuestras segundas rebajas en sofás. Sofás de gran calidad. Diferentes diseños con telas a elegir. Todos a precios súper rebajados. Sofá Cheslong, 489 euros. Venga a ver nuestra gran exposición. Hipoyagán, todo para el hogar. Armarios, comedores, dormitorios, colchones, muebles de cocina, lámparas, textil hogar, alfombras y Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès i Hipoyagán.com.
Hipoyagán.
Idees que ens agrada molt recordar i que, de fet, s'han de celebrar. Aquesta setmana es compleix 40 anys del primer trasplantament de fetge que es va fer a Espanya. Va ser a l'Hospital de Bellvitge. En aquell moment, evidentment, fa 40 anys, els recursos, les garanties d'èxit i les tècniques no són les que hi ha avui en dia. Els primers trasplantats reconeixen que s'enfrontaven a molta incertesa i a la por de no saber si se'n sortirien. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i ens ho ha explicat en primera persona la Montse Collado, que va ser la pacient número 20 que va rebre un trasplantament de fetge a tota Espanya. Això va passar fa 38 anys. Ella va patir una hepatitis fulminant. Després de passar per urgències, se la van emportar a Bellvitge i ens ha relatat la seva experiència.
Bueno, em van portar amb una ambulància que jo no em veia greu. Estava cansada i tot va ser entrar allà i l'endemà estava en coma. Jo vaig anar d'alerta zero, o sigui, no van tindre l'oportunitat de parlar-ne de cap trasplantament i que jo tenia aquesta oportunitat. Llavors un dia et despertes i et despertes, bueno, entre això, no? Una paraula que tu només has sentit de parlar, doncs, a la tele, no?
L'anunci de que necessitava un trasplantament, la Montse ho va viure com un moment traumàtic, sobretot perquè era una cosa nova que ningú no sabia si funcionaria ni quant de temps. Ella el futur el veia molt negre.
I a més, vull dir, jo em vaig crear un futur negre, vaig pensar, jo demà em moro, no? Vull dir, no ho veies clar. Uh-huh. Preguntaves, aquest invent quan durarà, no? Perquè per nosaltres allò era un invent. I bueno, gràcies a Déu, està donant resultats.
La Montse Collado és també vicepresidenta de l'Associació de Malalts i Transplantats Hepàtics. Està molt agraïda al donant que amb la seva generositat va permetre doncs, que ella tingués una segona oportunitat i insisteix en això, en que la donació permet salvar vides.
Yolanda, és l'experiència de la Montse Collado, una de les primeres transplantades de fetge a Espanya. És la visió de qui ho va viure en primera persona, però també volem parlar de com ho viuen els familiars, que també ho passen malament, amb molta incertesa, perquè no saben si el seu germà, el seu pare o el seu fill se n'en sortirà.
Exacte, i el Martí és el germà d'una transplantada de fetge. Diu que una de les coses més dures és l'espera fins que t'avisen que hi ha un fetge i et criden per fer la intervenció. I després arriba el dia de l'operació, amb molts nervis. El Martí ho recorda com si fos avui.
Jo estava allà al hall, a l'entrada de l'hospital, allà a Bellvitge, me'n recordo que va vindre una caravana d'ambulàncies, policia i amb el fetge. I una cosa que sí que allò era que li vaig dir a la meva germana i reia després de l'operació tot. Dic, vaig jugar al teu fetge en quatre cames, que eren les dues persones que portava la nevera. Una nevera d'aquestes de platja, si no recordo malament, clar. I la morada, i dius, ostres, és el record que tens.
La comunicació amb els metges és molt important, però en el cas dels primers transplantats, doncs tampoc no hi havia tanta informació ni et podien donar moltes garanties.
Si no l'operem, quina allò de vida, esperança de vida té. Va dir, els metges, molt petita, molt petita. No sé, ara em ve al cap un 3%, que no sé, no me'n recordo.
Sí.
I si ho fan, quan, si l'opereu, què penseu vosaltres, més o menys? Que... I em va dir, mira, no ho sé, però entre 40 o millor 50, tampoc no ho va valorar. No? Eren, clar, un pas, són 100 coses petites, clar. I pues, no sé, jo...
I després de la intervenció, doncs, arriba la recuperació, que és un procés lent. En el cas del Martí, tota la família va fer pinya al costat de la seva germana.
Tota la família amb una pinya, estava allà amb ella, jo me recordo que, mira, li vaig comprar, perquè tenia el teu petit, vaig comprar una càmera de vídeo per gravar-la dintre de l'hospital i vaig ensenyar el vídeo als seus fills que eren petits, vull dir, feies coses que dius, ostres, i a més, vull dir, no sé, era tot per ella i amb ella.
Catalunya ha tancat el 2023 amb xifres rècord de donació i transplantament d'òrgans i som líders en aquesta matèria. Catalunya té una de les xifres de transplantaments més altes de tot el món.
I avui és un plaer saludar a la presidenta de la Societat Catalana de Transplantaments i també la cap clínic de cirurgia hepàtica i directora del programa de transplantaments hepàtics de l'Hospital de Bellvitge. És un honor parlar amb la doctora Laura Lladó. Senyora Lladó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt de gust i moltes gràcies.
Gràcies per atendre.
Sí. Per celebrar el dia.
I tant que sí. I la importància de celebrar no només el dia avui, sinó els 365 dies de l'any, no, doctora? Perquè cada dia compta amb el tema del transplantament.
Bueno, sí, evidentment el transplantament és un tema que no para mai. Tots els dies de l'any són importants, perquè hi ha moltes persones esperant diferents tipus d'òrgans. No? O d'òrgans o de mondós, o sigui, el transplantament d'òrgans sòlid o de mondós, no? O cutani, de molts tipus. I hi ha moltes persones que s'han llistat d'espera, de manera que per tots ells, tots els dies són importants i afortunadament tots els dies hi ha equips disponibles i preparats per fer qualsevol tipus de procediment de transplantament.
Doctora, si estem a un hospital i morim o mor algun familiar nostre, tots som potencialment donants, si no diem el contrari?
Sí, bueno, de fet, a Espanya, per llei, tots som donants. Però per respecte i per generar confiança, en l'últim cas sempre es demana l'opinió a la família. Per si aquella persona en vida havia traslladat l'opinió de que no volia ser donant o qualsevol impediment per part de la família. Però, bueno, dies com aquests o entrevistes o els mitjans de comunicació són molt importants perquè la gent conegui aquest món i sàpiga, doncs, bueno, el que s'aporta sent donant, no? És molt important per totes les persones que estan esperant un òrgan.
I per què ens costa tant? Per què encara no tenim aquesta consciència, tot i que gràcies a les campanyes, als missatges, cada cop hi ha més gent que es solidaritza, no? I pensa, un cop mort, per què vull jo els ulls, l'iris, la pell, el fetge, etcètera, no?
És una gran pregunta. Jo sempre me la faig quan alguns familiars no accepten la donació d'òrgans dels seus familiars. Jo crec que pot ser, tot i la conscienciació que cada cop és major, hi ha persones que no ho han sentit parlar i en aquell moment és com una sobrecàrrega emocional extra i quan se'ls pregunta, doncs, bueno, no sé, no me'n parli ara d'això, no? Però que, bueno, quan més se'n parli, és com tot, amb educació, és un tema públic i tothom entén per què es fa, que no es fa cap mal al donant, sinó que s'aporta vida a moltes persones, 5-6 persones, a uns òrgans, no? Pues hi hauria més conscienciació i menys negatives, perquè, per desgràcia, encara actualment a Catalunya, l'any passat, un 15% de les donacions que s'han sol·licitat s'han negat. Llavors, bueno, són molts, molts, un gran volum de persones.
I tant. És important també, doctora, parlar del donant viu. Sempre parlem del donant mort, però el viu és molt important i cada cop hi ha més persones, entre familiars o inclús i tot amics, que cedeixen un dels òrgans, no?, a una persona.
Sí, sí. La donació de donant viu també és molt important, especialment amb el ronyó. Amb el ronyó, que tots, com és ben sabut, en tenim dos. I és molt possible viure correctament i amb una funció renal només amb un ronyó. De manera que la donació de viu en renal aporta un altre gran volum actualment a Catalunya. El 30% dels donants dels transplantaments renals són amb donant viu. Amb fetge és una miqueta més complexa, amb adult, però sí que el donant viu de nen també és una altra aportació a la donació, i és important el donant viu.
A l'Hospital de Bellvitge és un dels que més transplantaments realitza. Crec que l'any, en el transcurs del 2023, s'han realitzat un total de 291 transplantaments d'òrgans en adults. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Bueno, i el transplantament és un procediment d'alta especialització, no? Hi ha una sèrie d'hospitals a Barcelona altament especialitzats, no? Afortunadament, com diu, a Bellvitge tenim el programa de trasplant cardíac, el programa de trasplantament hepàtic, el programa de trasplantament renal, tots ells molt actius. També hi ha altres centres, per exemple, el Culmo està centralitzat a Vall d'Hebron, entre tots els tres grans centres de Catalunya, de Barcelona.
Avui, durant el matí a la cadena COPE, ens hem estat parlant amb la primera dona que va rebre un fetge ara fa 38 anys, doctora.
Sí, 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 la Montse Collados.
Exacte.
Va ser aquí al nostre hospital. De fet, divendres passat van celebrar el primer trasplantament hepàtic d'Espanya.
Sí.
Aquí a l'Hospital de Bellvitge. I la Montse Collados, doncs, és la trasplantada número 20, o sigui, és la més antiga de tot Espanya.
Imagino que l'orgull que deu sentir...
37 anys.
Imagino que... Vostè, com a doctora, deu ser les millors de les notícies, no? Que han passat tants anys i aquesta persona continua vivint amb aquest trasplantament.
Sí, home, per totes les persones que ens dediquem al món del trasplantament, quan veus, no, les persones que sobreviuen molt temps, que recuperen una vida activa i que estan molt bé, doncs, evidentment és una satisfacció molt, molt, molt gran, perquè hem d'entendre que quan una persona rep un òrgan és perquè si no el té, es moriria habitualment abans d'un any. De manera que quan es veus anys després amb vida activa i amb bona qualitat de vida, doncs és molt gratificant, evidentment. I és pel que ens dediquem a això, de fet.
Òbviament és el millor regal. Doncs avui volíem celebrar al llarg del dia d'avui el Dia Mundial del Transplantament. Tota la programació de la COPE ha estat enfocada en això, amb diferents persones entrevistades, i avui a la Linterna volíem parlar amb la presidenta de la Societat Catalana de Transplantaments, que és la doctora Laura Lladó. Li vull agrair la seva presència a través del telèfon i també donar-li les gràcies en nom de tantes i tantes persones a les que vostè i els seus companys, perquè això òbviament intervenen molts professionals, li han canviat la vida a moltes persones i continuen fent-ho des de, en aquest cas, l'Hospital de Bellvitge. Moltes gràcies, doctora.
Moltíssimes gràcies. Com dius, és una feina de moltes persones, d'un equip, sempre hi ha alguna persona que és el cap visible, però és una feina que, per sortir bé, necessita d'un gran equip multidisciplinari, moltes especialitats, i afortunadament, doncs aquí a Bellvitge ho tenim. I gràcies a vosaltres per fer cobertura, perquè, com diem, quan més s'eduqui la gent amb el món del trasplantament, més donants tindrem, menys gent es morirà esperant, i això serà bo per tothom.
Que així sigui. Doctora, gràcies. Bona tarda, molt amable.
Bona tarda, moltíssimes gràcies.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Atenció, perquè la Generalitat ha incrementat el preu del menjador escolar en centres públics un 5% respecte al curs anterior, superant la barrera dels 7 euros. Atenció, perquè imagino que això no ha fet gaire gràcia als pares dels alumnes ni a les associacions de pares. Avui parlem amb la Belén Tascón, que és la presidenta de l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Belén, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Educació justifica l'alça, aquest increment dels aliments i l'augment del conveni dels monitors. Què tens a dir sobre això?
Bueno, doncs el que hem de dir és que o sigui, l'IPC, no? la pujada doncs, aquest any correspon a un 5%, que ja sumada doncs, amb els últims 4 cursos ja portem un increment els últims 5 anys, que s'havia mantingut durant molts anys un 17%. Tenim en compte que l'IPC en general ha pujat un 3,1%, no? Que tots els aliments sí que ha pujat un 6,1%, però també recordem que tots els aliments no arriba al 30% del preu total, no? del servei de menjador. Doncs el que fa cada vegada el Departament d'Educació és transferir íntegrament totes les, doncs, els increments als increments que es produeixen tant de l'IPC com dels increments que es produeixen els preus dels diferents convenis. Quan també recordem que la majoria de famílies no s'està incrementant el nostre sou d'acord amb el preu dels aliments. No?
Últimament.
El que vull dir és que en lloc d'internalitzar doncs, alguna part d'aquests costos, no? I d'alguna manera doncs, que sigui doncs, el govern, la Generalitat, doncs, que intenti no fer recaure aquest increment tan brutal doncs, amb el menjador escolar i que es pugui assumir una part doncs, per a totes les famílies. Què ens trobem? No? Doncs és clar, que en lloc d'anar cap al famíl, no? que nosaltres fa molt de temps no? que estem reclamant, no? la necessitat no? de tenir doncs, un menjador escolar, no? que sigui l'escolar, que vagin tots els infants i els adolescents de Catalunya i que tendeixi cap a la gratuïtat d'alguna manera és una de les indicacions que dona el CDE per a reduir l'abandonament escolar prematur. Una de les coses bàsiques és aquesta, no? Doncs, per altra banda, doncs, un pla de lluita contra la pobresa, que seria la primera mesura, no? Doncs que els infants de Catalunya tinguessin aquest apart, no? Cobert, doncs, en lloc d'anar cap a aquest model, doncs, donar les voltes i tal. Perquè recordem que com ja s'ha posat en evidència els últims dies, evidentment que les beques que es donen a l'alumnat intensificarà arriba a tot l'alumnat més vulnerable. No? Uh-huh. Llavors, doncs, fins i tot l'alumnat en situació de vulneració social no arriba doncs, totes, o sigui, el 100% no, de les ajudes per poder doncs, diguéssim, gaudir del menjador escolar en una gratuïta, no? Imaginem ja, doncs, ja la resta de l'alumnat doncs, que està quedant molt lluny d'això.
La pregunta que et faig ara és que sembla ser que aquests preus tornen a situar-se a la franja alta de les comunitats autònomes. Què passa? Que el menjador català és diferent al menjador madrileny o al menjador d'Astúries? Quina és la diferència?
No, que diferència no m'hi ha cap, perquè al final hi ha l'escandall de costos, com es pot veure, no? Com es pot doncs, veure la memòria i les diferents memòries, això no. És a dir, majoritàriament doncs, tenim una part important que seria doncs, el cost de personal, que és molt superior, i diguéssim, el cost dels aliments. El cost dels aliments fluctua doncs, a partir doncs, això, no? d'aquest entre 25 i 30%. I a banda, doncs, tenim que, en el cas de Catalunya, doncs, el marge, no? el benefici empresarial, que les empreses del sector doncs tenen, doncs està mantenint. Aquest any sí que ha baixat una miqueta, no? Però una miqueta és una dècima, vull dir que no. De manera que aquí al Departament d'Educació doncs el que fa és com el model, no?, d'externalització del servei i d'alguna manera, doncs, el que està és beneficiant d'aquestes empreses, doncs, que a traspassar, no?, que tots els costos, l'increment dels costos, vagin directament a les famílies i no hi ha cap internalització ni per part del departament ni tampoc, no?, doncs, que aquestes empreses ajustin, doncs, amb aquest preu, no? Tenint en compte que això està passant a tot arreu, és a dir, a la resta de grups autònomes, l'índex de preus a consum està en aquest de preus, no?, i els convenis col·lectius, doncs, també, no? De manera que sí que veiem que no hi ha voluntat per part d'aquest govern d'anar doncs, cap a aquest model de gratuïtat, que al final també ens pot garantir doncs, que doncs, precisament no, doncs, que l'alumnat en situació més vulnerable social doncs, tingui doncs, aquesta franja molt coberta, no? Per una banda, i per altra banda, doncs, com diu la FEDE, reduir l'abandonament escolar prematur.
Aquest pas, Belén, acabarem sense tenir el menjador escolar, no? T'ho dic perquè, clar, si els pares que deixen els nens són perquè estan treballant i no poden estar a casa per fer el dinar als fills, clar, si estan pagant un menú a preu de carrer, arribarà un punt que no sortirà a compte, no? Que o bé o un dels pares clar, deixa però... de treballar o els preus aquests baixen.
Clar, el tema és que és un, com es diu als economistes, no? És un bé difícil substitució. És a dir, les famílies no podem. No, si treballes, doncs què? Bueno, i si no treballes, doncs... No pots tampoc, no? No podem substituir. És a dir, no és una opció per a les famílies que a l'alumnat no es quedi a menjar escolar, però és que tampoc és una opció bona per a l'alumnat. És a dir, fer tota la jornada i després arriba a casa a les 3 o les 2, doncs per dinar doncs, no és raonable, no? Arriba a casa a les 3 per dinar aquella hora no és una hora raonable ni pels infants ni pels adolescents. Que el millor que s'han aixecat doncs, els adolescents doncs, a les 7 del matí o abans, no? Per arribar a classe a les 8 o els infants que s'han aixecat doncs, potser una mica més tard a les 8 o a les 7.30 per arribar a classe a les 9. No és una bona mesura, però ja no des d'un punt de vista econòmic, és des d'un punt de vista del benestar. No? Per això, la importància de l'entorn escolar no com una mesura i molt menys conciliació, sinó com una mesura lògica, no? Des del punt de vista de garantir doncs, que l'alumnat estigui en condicions, que estigui en bones condicions, i que com una mesura doncs, necessària per dur a terme la resta de l'educació. No?
Sí.
No és que no és com una mesura, és que si no les famílies no podem arribar, no. A veure, està clar que no podem arribar, però és que per al benestar de l'alumnat això no és bo.
Bueno, el que està clar és que aquest és el cinquè any consecutiu en què torna a pujar els preus, que es van mantenir congelats durant més de 10 anys, i ara dinar a l'escola es pot situar ben bé amb els 7,25 €, i és una autèntica... Per mi és exagerat. Avui hem volgut parlar amb la Belén Tascón, presidenta de les Associacions de Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Belén, gràcies per haver atès, com sempre, la nostra trucada. I aviam si alguna cosa canvia, que ja cal.
A veure, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I el que no canvia és que quan arribem a quasi bé a 8:15 de la tarda arriba la informació més pròxima amb els companys dels serveis informatius i escoltem de nou a la companya Yolanda Bernal amb la informació més pròxima. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, a aquesta hora continuen les protestes dels pagesos a diverses carreteres de Girona i Lleida. Es manté, per exemple, el tall a l'AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà. Estan decidits a passar-hi la nit i quedar-se fins dijous. Avisen que no aixecaran la protesta fins que hi hagi compromisos concrets per part del govern. També es quedaran fins dijous els pagesos que tallen la C58 a Coll d'Ares i no ho descarten els que tallen la P7 a Soses. Per tant, les mobilitzacions s'allarguen fins dijous en molts punts. I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 42 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home dimecres passat a Ciutat Vella, Barcelona. Recordem que el cos de la víctima va aparèixer en ple carrer a l'avinguda Joan de Borbó. Amb la declaració del detingut es podrien aclarir, doncs, les circumstàncies de la mort. En les properes hores està previst que passi a disposició judicial. I un Consell Executiu Extraordinari aprovarà demà dimecres els pressupostos de la Generalitat per al 2024. Pere Aragonès ha tancat un acord amb el PSC, l'han signat aquesta mateixa tarda, però no en té prou per tirar-los endavant al Parlament. Esquerra necessita els comuns que, de moment, es resisteixen a sumar-se a aquest acord perquè diuen que el projecte de pressupostos es queda curt i es manté com a línia vermella, l'escull del Hard Rock.
Gràcies, Yolanda. Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara arriba la informació esportiva amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Què li passa a la meva tocalla, Montse Tomé, que resisteix a descartar l'èxia?
La seva tocalla, Montse Tomé, per qui no ho sàpiga, és la seleccionadora espanyola de futbol. La selecció femenina de futbol juga demà a la final de la Nations League contra la selecció francesa, ja amb l'alliberament de tensió que comporta tenir ja el bitllet pels Jocs Olímpics de París, però un títol no deixa de ser un títol. Montse Tomé té a 25 futbolistes concentrades, entre d'elles dues tocades, Tèria Velleira i Alexia Putellas, que no té l'alta mèdica del Barça. Avui li han tornat a preguntar a la prèvia de la final de demà i ha dit que han entrenat i han treballat amb normalitat a la resta del grup i que, per tant, són convocables. Anem a veure al final, perquè d'aquestes 25 jugadores, Montse Tomé ha de descartar a dues. La llista definitiva per disputar el partit de demà, doncs només la poden composar 23 futbolistes. Anem a veure quina decisió pren Montse Tomé i si al final doncs acabem veient a Alexia Putellas dintre d'aquest roster de 23 futbolistes que demà juga a la final de la Nations League. Això pel que fa al futbol femení. El futbol masculí, avui han passat pel Mobile World Congress Joan Laporta i el director esportiu del Barça, Deco. Ha dit Joan Laporta en una declaració així a Vuela Micrófono, li han preguntat si hi havia lliga i ha dit és clar que hi ha lliga, el Barça no llença la tovallola. Això sí, ha perdut la segona plaça després de la victòria ahir del Girona per 3-0 davant del Rayo Vallecano. L'actuació de Savinho va ser decisiva en aquest partit i ahir el tècnic Mitchell va declarar que confia que la propera temporada Savinho continuï lluint la samarreta blanca i vermella del Girona. A l'Espanyol, dies de felicitat després de la victòria a Ipurua. Demà serà Víctor Ruiz l'home que sortirà en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació després que Lazo, José Carlos Lazo, l'autor del 2-3 a Ipurua, hagi parlat avui pels mitjans del club. I ha passat per Esports Cope Pol McGrath, el recent campió d'Espanya de 20 km marxa en atletisme, l'atleta gabanenc, que ha dit que seria una bona recompensa si després dels Jocs Olímpics de París acaba entre el top 10 de la especialitat, de la seva especialitat, la marxa atlètica.
Per un moment pensava que havia passat Paul McCartney. Dic, mira.
No, Paul McGrath. Paul
sí, McGrath.
Gabanenc, eh? És gabanenc. És fill d'escocès i d'espanyola.
Sí.
O sigui que Paul McGrath Benito. Doncs mira, ja està.
Molt bé.
Un cognom...
Molt bé, Benito. Pues res.
Un senyor cognom Gil. Molt habitual per allà dalt i molt poc habitual per aquí a baix.
Més informació a Esports Cope. Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà, Montse.
Adéu-siau. Bueno, vamos ahora con un consejo de los de Mutua Madrileña. Mi vecino, ¿sabéis que sigue yendo a la oficina de la aseguradora para hacer las gestiones? Vaya pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui ens fixem en Terrassa, perquè hi ha un debat ciutadà sobre si les últimes obres fetes han millorat o perjudicat la mobilitat de la ciutat. Un debat, Sergi, que es reprodueix a d'altres ciutats, no?
Doncs sí, tens tota la raó. No és exclusivitat en de Terrassa, tot i que avui parlem d'aquesta gran ciutat a Catalunya, sinó que ha passat a la pràctica totalitat de ciutats catalanes. La presència dels fons New Generation i l'obligatorietat, en aquest cas, de millorar el que són les condicions de la mobilitat en de les ciutats per incorporar-se a aquests fons, doncs ha significat coses diferents. Una major inversió, situació positiva, Dos, a vegades la inversió no s'ha estudiat molt pel temps, no? Per anar de pressa amb aquests fons, i això ha provocat molta confusió amb veïns que consideren que hi ha hagut obres poc estudiades que tenen l'efecte contrari del que es pretenia, és a dir, que han perjudicat més que no pas beneficiat. I això, com dèiem, no és exclusivitat de Terrassa, pot passar a Lleida, a Tarragona, a Sabadell, a qualsevol Barcelona, a qualsevol capital catalana important. Però ens centrem, com dèiem, a Terrassa, perquè avui a Herrera en Cope hem escoltat de diversos veïns de Terrassa que estan en contra, en aquest cas, d'aquestes obres perquè consideren que han perjudicat la mobilitat. I parlem de veïns tant del centre com també de la perifèria. Marxem ara cap al centre de Terrassa. Hi ha dos carrers, Galileu i Arquímedes, que han de suportar un volum de trànsit important a fins a 20.000 cotxes diaris. A més, doncs, els carrers, que no són cap autopista, són cada cop més estrets i només tenen un carril, un és de pujada i l'altre de baixada. I, és clar, aquesta situació per als veïns és insuportable, com explica Enric Domènech, portaveu de la plataforma Salvem Galileu i Arquímedes.
I bé, són carrers del centre, són d'un carril, amb voreres estretes, sense arbres, i clar, i això fa que realment sigui un no viure, una situació que fa molt temps que estem reclamant que es posi solució, perquè creiem que és impresentable tenir aquests carrers amb tota aquesta intensitat de trànsit, tant cotxes com camions, com furgonetes tot el dia, i això és el que estem reclamant des de fa molt temps.
I quina és la solució plantejada? Doncs a l'últim ple de l'Ajuntament de Terrassa, el seu alcalde Jordi Ballar ha acceptat eliminar i no només restringir el trànsit de pas per Arquímedes i Galileu. Ara bé, tot plegat té en aquest cas una situació més confusa perquè ho supedita un consens ampli amb el qual també han de participar els comerciants, i aquí hi ha visions contraposades perquè els botiguers poden tenir una visió diferent que no pas els veïns i veïnes. Necessiten clients? No. Doncs l'Enric Domènech explica que ha de ser el propi ajuntament qui posi aquestes solucions damunt de la taula, perquè són els que tenen els experts en mobilitat, situació que és certa.
Tots tenim la nostra feina, que no és aquesta, i nosaltres l'únic que som els veïns que vivim allà i que suportem el problema cada dia. Per tant, les solucions, nosaltres, bueno, cadascun té unes, i aplicant el sentit comú, però no som i no volem determinar o enfocar quines possibles solucions hi haurien aquí. Per això hi ha els tècnics que en teoria són els que en saben.
I si marxem a les afores, als barris de les Arenes, la Grípia i Can Montlló, aquí la situació és diferent. Del que es queixen els veïns i veïnes són dels elements d'urbanisme tàctic que ha situat l'Ajuntament i que han creat un problema on els veïns consideren que no hi havia. Per començar, perquè han servit per eliminar fins a 200 places d'aparcament que ara el consistori ha intentat recuperar a correcuita. Alguns veïns i veïnes han explicat que el barri sembla més un parxís, que han aparegut zones pintades de vermell que corresponien al carril bici obert i que pràcticament és impossible fer una delimitació del que és a cadascuna de les coses. La Eva, que és vicepresidenta de l'Associació de Veïns, considera que aquest projecte al final és un desastre.
Bueno, al final han hecho un proyecto que no se ajusta a las necesidades, porque nada de accesibilidad, nada de visibilidad, bueno, un desastre total. Nos han pintado unas zonas que sí que realmente que parece un parchís, unas zonas verdes que no sabemos lo que significan, pero ni nosotros ni ellos, pues las zonas verdes como zona de estancia peatonal, no, porque hay alguna que no tiene ni accesibilidad para que sea peatonal, aparte que corren un riesgo.
I és clar, la Eva posa a hores d'ara el problema que hi ha, no únicament a Terrassa, sinó a moltes ciutats, que no és fàcil de resoldre, i és que no hi ha marxa enrere. Per què? Doncs perquè aquestes obres s'han pagat amb fons europeu, els fons, com dèiem, al començament del Next Generation, i per tant, doncs, a hores d'ara ja no es pot fer una nova obra respecte a l'obra que s'acaba de fer.
És un poco un proceso largo, porque no se puede hacer rápido, y echar para atrás el proyecto no se puede, porque es un proyecto subvencionado, y si ahora lo revocamos todo, nos quedamos sin las posibilidades que tengamos de ahora de medio arreglo, porque se paralizaría todo, y el ayuntamiento, que no es el ayuntamiento, que somos todos, tendríamos que devolver el dinero recibido de esa subvención.
I tot això, doncs, en una ciutat com a Terrassa ha provocat el debat públic respecte, doncs, a quina ha de ser la millor mobilitat, una situació clau per a qualsevol ciutat, perquè també, evidentment, és molt important escoltar el sector del comerç. Per aquest motiu, a l'informatiu migdia ha estat en directe el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, el qual considera que sí, que hi ha zones de tensió amb el qual el comerç ha sortit perjudicat, però confia, doncs, que hi hagi una bona entesa, que es vagin millorant aquests punts, i ha fet un balanç respecte a aquesta nova mobilitat i el comerç de Terrassa.
Fins ara, aquesta limitació, jo diria que ha afectat més una mica el volum de trànsit d'aquestes vies, més que no pas en el tema de que el comerç per aquestes limitacions s'hagi sentit. Sí que és cert que en temps anterior es van fer unes reformes de circulació de certs trams que això més que afectava van despistar molt a la ciutadania, que tu estàs acostumat a tenir un recorregut i quan aquest recorregut el canvien, doncs et perds una miqueta.
On sí que sembla que hi ha unanimitat a Montse és a demanar, doncs, un major estudi a l'hora de fer les obres per millorar, en aquest cas, les ciutats. Moltes vegades els ajuntaments i els seus alcaldes i alcaldesses, per voler inaugurar i al tenir diners que arriben d'Europa, doncs han agafat aquests diners, han fet una obra ràpida sense valorar les seves conseqüències. Per això és evident un altre debat.
Molt bona tarda, Ariadna.
Bona tarda.
Comentàvem abans fora de micro unes dades que criden molt l'atenció, no? I és que el grau de contaminació de Terrassa és molt important. De fet, està només per darrere de l'Eixample de Barcelona.
Sí, aquestes notícies van sortir a mitjans de gener i la veritat és que és alarmant perquè ens trobem que Terrassa, doncs, cada vegada té un volum més gran d'habitants, però el superen Badalona i Hospitalet i, en canvi, en contaminació superem Terrassa. I clar, doncs ha sigut com un punt d'alerta que ens ha fet, doncs, mobilitzar-nos i posar-nos en marxa ja des de fa temps. Doncs ara ha sigut com el punt d'inflexió de hem de fer alguna cosa ja, perquè si no, al final acabarem més contaminats que la resta de l'àrea metropolitana.
I quin és el problema? Clar, ja sé que així dit la pregunta és una mica genèric, no? Però hi ha molta concentració potser en uns determinats carrers o no s'aposta per altres modes de transport o el transport públic potser s'hauria d'actualitzar? Quin és el problema que veieu vosaltres?
Doncs Terrassa, jo crec que el que té és vida de poble. La gent està com molt acostumada per agafar el cotxe, per moure's, per distàncies curtes, distàncies menors de 2 quilòmetres. De fet, hi havia un estudi que tenia l'Ajuntament de Terrassa que dels 300.000 viatges que hi havia diaris, o sigui, més viatges que persones que resideixen, 150.000 eren de menys de 2 quilòmetres, que pràcticament es podrien fer a peu, en bicicleta, també en transport públic. Llavors, el que jo crec que s'hauria de reduir són aquests microviatges que es fan al dia, que són de 5-10 minuts i es podrien fer pràcticament caminant, que com a molt serien 15 minuts a peu.
Bueno, en tot cas, un dels problemes ara importants que hi ha, i hi ha un moviment important a més, són els veïns sobretot d'Arquímedes o de Galileu, perquè un dels problemes que té la mobilitat a Terrassa és que són carrers relativament petits, o el carrer Topeta, per exemple, que canalitza bona part del trànsit d'aquí de la ciutat.
Sí, a veure, són carrers que des de fa temps doncs, s'han fet com al centre de la ciutat i antigament, quan érem 100.000 habitants, es deia, bueno, doncs pugem per Arquímedes, baixem per Galileu i no hi havia cap problema perquè no hi havia aquest estancament de cotxes. Però clar, ara cada vegada la ciutat és més gran i la gent segueix amb la mateixa rutina de tota la vida. I clar, el govern, bueno, els ajuntaments doncs, no han volgut facilitar la reabsorció d'aquest trànsit i distribuir-ho a través de la ciutat, perquè jo crec que ja des de fa anys ja es preveia que Terrassa aniria augmentant. És una ciutat que està agafant molta indústria, és una ciutat que està acollint també a molta gent que va fugir de Barcelona pels preus cars. Terrassa en un moment era una ciutat doncs, on es podia venir a viure i era econòmic. Llavors, doncs, clar, tota aquesta gent s'ha de desplaçar per anar a treballar, però després viuen i han de fer vida dins de Terrassa. Llavors, jo crec que el que no s'ha plantejat des de fa anys és una reestructuració de la ciutat per acollir a tota aquesta gent i facilitar els moviments dins de la ciutat perquè puguin sortir a l'exterior i evitar, doncs, efectivament, tots aquests carrers que són estrets, són de barri i que no absorbeixen la quantitat de cotxes que passen al dia.
Una opció, evidentment, per reduir també la contaminació és potenciar l'ús, no?, de la bicicleta. Tu que ets usuària de bicicleta, com veus? Com està projectada la ciutat per als ciclistes?
És una ciutat una mica complicada, perquè els barris tots tenen moltes pujades i moltes baixades i entenc que fer el pas i dir anem en bicicleta, en aquest sentit pot ser complicat. Però jo crec que si l'Ajuntament apostés més per fer més carrils bici separats de la calçada, donant una protecció, jo crec que hi hauria molta més gent que es sumaria en el moviment de moure's en bici. Jo em moc en bici pràcticament per tota la ciutat, és molt més ràpid que l'autobús i m'estalvio els problemes d'aparcar i de col·lapses i de trànsit. O sigui, jo estic encantada. Però clar, és fer el pas i sobretot que l'Ajuntament aposti, doncs, per treballar aquest moviment de moure's en bicicleta per la ciutat.
Falten més carrils bici, també comentaves el tema de la seguretat, però a més, falten també més carrils bici en zones sobretot així principals de la ciutat?
Sí, sí, en falten moltíssims. O sigui, jo crec que s'han de fer unes principals vies per les avingudes, que estigui el carril bici segregat per tenir, doncs, total protecció i sobretot que hi hagin barrera física entre els cotxes i el carril bici, perquè si no ens trobem gent que aparca a sobre, en segona fila, perquè va buscar algú. Ens trobem algú que va comprar a la farmàcia i res, són 5 minuts. Sí, però 5 minuts ja provoques un punt de tensió entre el ciclista, que llavors ha d'envair la calçada, i això pot ser un punt també de dir, doncs, no vaig en bicicleta. Llavors jo crec que s'ha de fer una xarxa super segregada dels cotxes, sobretot en avingudes i carrers importants, i després, doncs, els barris, doncs, si ja estan pacificats, es pot circular perfectament per la calçada. Això sí, hi haurien d'haver unes connexions entre tots els barris i els principals carrers amb carril bici, perquè així tothom pugui anar d'una banda a l'altra de la ciutat de manera segura.
Això li heu transmès a l'Ajuntament. Una mica, quina és la resposta de l'Ajuntament? Té un pla previst? Perquè, clar, té diversos fronts oberts, hores ara, amb el tema de la mobilitat. Està el tema de Galileu Arquímedes, altres veïns que es queixen de l'urbanisme tàctic, però no sé si heu parlat amb el consistori i us han transmès alguna cosa.
Doncs ara fa temps que no ens reunim amb l'Ajuntament. Sí que és veritat que en el mandat anterior vam fer diverses reunions. També la nova ordenança de mobilitat recollia transformar la ciutat de Terrassa en una zona 30 i la veritat és que la cosa anava avançant molt a poc, perquè sí que és veritat que tenim una llista, com la llista dels Reis, de carrils bici, de coses que volem fer i que es van tatxant molt a poc i cada vegada més a poc. Llavors, també, doncs, aquest punt de reivindicar i de sortir al carrer i dir, bueno, quan comencem a avançar un altre cop amb tot aquest tema, perquè veiem que la ciutat avança cap a un model que a més no s'acota a les noves normatives europees. És que ja no és que ho diguem al Bitter, és que ja és una cosa que ho diu l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Llavors ens hem de posar les piles amb aquest tema.
Doncs moltes gràcies per aquests minuts que has estat amb nosaltres, Ariadna.
Moltes gràcies a vosaltres.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues vamos a recordaros, antes del consejo del día de la doctora Torrejón, su teléfono de contacto, el 93-414-3631. Ya sabéis que es un teléfono importante que tengáis a mano, porque la primera visita va a ser sin coste alguno y además informativa. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Hoy vamos a hablar de eso que no nos gusta nada, que es la grasa y en concreto la abdominal. ¿Qué hacemos con esa grasa, doctora?
Pues quitárnosla por una sencilla razón. La grasa abdominal, que hace aumentar nuestro perímetro abdominal, es decir, cuando cogemos el centímetro y nos medimos, es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Es decir, cuando ese perímetro, ese medidor, ¿no?, nos da por encima de 80 en las mujeres y nos da por encima de 100 en los varones, nos quiere decir que se nos debe encender una lucecita roja diciendo que nos tenemos que preocupar porque se pueden producir problemas de cara al futuro. ¿Qué pasa? Que de esa grasa abdominal hay dos tipos. Está lo que se llama la grasa subcutánea, y lo explico de manera sencilla para que se entienda. Me cojo la chicha por fuera y digo, jolín, qué chicha que tengo yo, ¿no? Es esa grasa que yo puedo tocar por fuera y que se nota muy bien si intento tocarme la punta de los pies, y es como que me cuelga, ¿no?, la barriga. Eso sería la grasa externa, la grasa subcutánea, que sí que es verdad que normalmente lo solemos tener más acentuada las mujeres, ¿no?, porque es una grasa de tipo hormonal y que se aumenta más, digamos, cuando estamos en el periodo de menopausia y de climaterio. Pero luego existe también lo que se llama la grasa visceral. ¿Y eso qué significa? Es una grasa que está dentro de nuestro abdomen, que está alrededor de los órganos, que puede estar alrededor de órganos importantes, por ejemplo, en nuestro corazón alrededor hay siempre un poquito de grasa, en lo que es entre los intestinos también, alrededor del páncreas, alrededor del hígado, dentro del hígado que se puede infiltrar produciendo lo que se llama un hígado graso, pues bien, toda esa grasa que está dentro de nuestro abdomen es una grasa que poquito a poquito en el tiempo va alterando la función de esos órganos nobles, de esos órganos importantes, y va generando problemas, ¿de acuerdo?
Sí.
Esa grasa visceral es una grasa que no la tocamos, evidentemente, porque está dentro de nuestra barriga, pero que la podemos intuir. Y, de hecho, hay muchísimos hombres, más en hombres, pero también lo podemos encontrar en mujeres, que tienen esa barriga prominente, Monsi, y dura, 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 ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Jolín, ¿no? Bueno, pues estas personas normalmente cuando se hacen una ecografía suelen tener hígado graso y suelen tener bastante grasa visceral, grasa dentro del abdomen. Pues bien, esas dos circunstancias, ya sea la grasa que tocamos por fuera o la grasa que está por dentro, son circunstancias que tenemos que eliminar. ¿Qué ocurre? Que esos cuadros de grasa abdominal a veces, la mayor parte de las veces, van acompañando a un cuadro de sobrepeso, de obesidad, de índole importante, pero a veces las personas no tienen tanto sobrepeso, es decir, no les sobran tantos kilos, pero esos kilos están posicionados ahí, están localizados en esa zona, con el riesgo que hemos dicho ya que esto puede determinar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ponerse en manos de un especialista. Estos cuadros no se resuelven solo y exclusivamente con dieta. De hecho, la mayor parte de las personas que tienen este problema y se han puesto a dieta de diferente tipo, lo primero que dicen, me adelgazo mucho de la cara, hago mala cara, pero sin embargo la barriga sigo teniendo más o menos la misma.
Claro.
Entonces, aquí es donde se tiene que acudir. Siempre hay que acudir a un profesional cualificado, a un profesional con experiencia, pero en estos casos todavía más. Nosotros somos expertos en este tipo de problemas y afortunadamente la mayor parte de nuestros pacientes que tienen este problema se van encantados porque dicen, nunca me imaginaba que podía perder la barriga como lo he hecho. Entonces, si alguien se ha sentido identificado con esto que acabo de explicar, pues que nos llame por teléfono, que me imagino que tú lo recordarás ahora.
El 93-414-3631.
Correcto.
Y estáis en Vía Augusta 81, eso es importante.
Correcto.
En Sarrià, San Gervasi, en Barcelona.
Correcto, y entonces ahí, bueno, pues tendrán una visita personalmente conmigo, una visita que no tiene coste para el paciente, una visita que yo creo que es muy productiva para el paciente porque va a entender muchísimas cosas y a partir de ahí le damos un presupuesto y ya toma la decisión.
Pues más claro imposible. Si queréis decir chao a esta grasa abdominal, tenéis que decirle hola a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene en ese teléfono. Recordemos el 93-414-3631 en Vía Augusta 81. Llamad, que no os vais a arrepentir. Doctora, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Montse.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular,
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el cayado y acabar con el reinado del señor de Jades.
¿Devolver el cayado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan, Jet Li,
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El Mobile World Congress és un congrés que va molt més enllà del telèfon mòbil i les innovacions en salut són un dels aspectes que any rere any es van obrint camí. Marc Puerto, què hi trobem en aquesta edició? Bona tarda.
Doncs en aquesta edició destaquen diverses novetats relacionades amb l'avenç en el diagnòstic i el tractament de malalties, sobretot les neurològiques i cardíaques. Exemples d'això són un ordinador biològic, una diadema que monitoritza l'activitat cerebral d'un pacient que ha patit un ictus, o per exemple la recreació d'un cor per pacients amb cardiopaties. Sobre el tema n'ha parlat la coordinadora científica del Departament de Ciències de la Vida de Barcelona Supercomputing Center, Alba Gené.
Mitjançant l'ús de la supercomputació s'han pogut desenvolupar uns models, en aquest cas, en l'estant veurem un model del cor, uns models sobre els quals s'introdueixen dades específiques de les persones per poder fer que aquell cor genèric es converteixi en el cor d'aquella persona concreta. Les simulacions que fem van des de simulacions a nivell de la cèl·lula, que empren dades genètiques, genòmiques, no? Com la seqüenciació d'ADN, i altres tipus de simulacions que empren tècniques d'imatge i d'electrocardiogrames, com és el cas del prototipus que portem aquí en el Mobile World Congress.
Una proposta a la que se suma també un robot assistencial que forma part del projecte europeu Never Home Alone i que està destinat a ajudar persones que viuen soles a casa i que necessiten ajuda. Ho ha explicat el responsable de desenvolupament de negoci de la part digital d'Eurecat, Elias Gargallo.
És un robot assistencial i bàsicament el que fa el robot és ajudar a la gent que està sola a casa i tenir més interaccions amb ells. Els hem fet que tingui una interacció més natural fent servir intel·ligència artificial i a part pot ajudar amb tasques bàsiques que puguin ser necessàries, com per fer rehabilitació, té un braç per tal de poder ajudar a vestir-se a la persona o per poder buscar algun tipus de cosa que sigui necessària per la persona, buscar aigua o recollir alguna cosa del terra o que al damunt de la taula tingui una poma, algo semblant.
Així doncs, avenços en salut que també passen per millorar la detecció del càncer amb intel·ligència artificial. Entre les iniciatives de l'Institut Català de la Salut, un xat virtual per promoure hàbits saludables o bé una teleUCI que permet monitorar els pacients crítics de tot Catalunya.
Gràcies, Marc Puerto. Hi ha més enllà, hi ha vida més enllà de la telefonia mòbil, amb totes aquestes aplicacions que ens explicava la companya, amb aquest mòbil que s'està celebrant al Barcelona. Ara arriba el moment de marxar, us deixem ara amb Àngel Expósito i tota l'actualitat de la Linterna, i nosaltres, des de Barcelona per tota Catalunya, tanquem la Linterna de Catalunya per avui i tornem demà amb més informació i més històries per explicar-te. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Cansado de la típica dieta hipocalórica? Con el método Diet Flash pierdes peso de forma